Radio Estel.
Fundació Roca i Pi patrocina De Cap i de Nou.
Bon vespre, benvinguts de nou al De Cap i de Nou de Radio Estel i Radio Principat. Des dels inicis de la història del cinema, el setè art ha tingut sempre interès pel camp de la salut mental. Tot i que no des d'una perspectiva d'interès pròpiament per la salut. Les pel·lícules reflecteixen i volen crear emocions i en aquest sentit les conductes que ens sorprenen i ens impacten sempre han tingut un lloc en el cinema. Això ens ha permès accedir a un món que en altre cas potser no hagués estat possible conèixer sense ser un professional de la matèria, però també ha tingut un efecte pervers. El cinema s'ha convertit per moltes persones en l'únic referent que ha creat la imatge de la malaltia mental d'una manera molts cops absolutament distorsionada. Què hi ha de veritat i de mentida en les visions que hem vist en el cinema dels trastorns mentals o dels professionals de la salut mental? Les persones amb malaltia mental són tan perilloses com les pinta el cinema i tots els psiquiatres s'enamoren dels seus pacients? Doncs avui ho descobrirem al De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou. Salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals.
Avui, doncs, parlarem de cinema i salut mental i aquestes són les persones que seran amb nosaltres. Serà amb nosaltres el doctor Juan Bellido, que és psiquiatre i psicoanalista. Ens acompanyarà el Jordi Casado, que ens portarà la qüestió d'avui i un conte que ens farà pensar. També l'Anna Rallo, que ens portarà la brúixola. Els usuaris del Centre de Rehabilitació Sant Andreu de Barcelona ens portaran l'opinió del carrer i el Jordi Carretero ens acompanyarà des de control de so. Un dimecres més, amb tots ells, comencem De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou.
Parlem, doncs, de cinema, parlem, doncs, de salut mental, del vincle entre aquestes dues disciplines i, en començar el programa, ens preguntem què és el que volem saber. Veiem quina és la qüestió.
Aquesta és la qüestió, amb Jordi Casado.
Bon vespre, Jordi Casado.
Company, bon vespre i bon dia de l'espectador, dimecres.
Tens raó, sí. Eh? El que passa, ja. Jo ja després del programa ja i... no estic per pel·lícules, ja descans, eh? S'ha sí. Acabat la feina i el dimecres no és un dia que vagi gaire al cinema.
Jo tampoc, i fa temps que no hi vaig, eh? A veure si avui convertim...
De totes maneres, alguns cinemes és el dilluns, eh?
És veritat. També, eh? Sí,
però en tot
sí.
Cas el que intentarem avui és que sigui un programa de pel·lícula,
de
no?
De pel·lícula, sí senyor. Anem a deixar un bon sabor. Doncs anem a fer les reflexions inicials i comencem per la paraula el setè art, o així és com anomenem el cinema. L'art de provocar, l'art d'arribar, fer sentir en els espectadors quelcom més que la successió d'imatges o fotogrames. El cinema divulga i fa arribar molts gèneres cinematogràfics i avui escoltarem una pel·lícula molt interessant. El protagonista és la salut mental i l'escenari, el setè art. De ben segur que necessitem un bon director per dirigir aquest film i ja el tenim a la nostra taula. Ara ens explicarà com el cinema i la salut mental conviuen, com apareixen a les pel·lícules les malalties mentals, quin sabor li deixen i quines conseqüències poden provocar al públic. Ja cal que silencieu els mòbils, això està a punt de començar. Segona qüestió, els estigmes, o allò que costa tant de treure's de sobre, pitjor que la suor en ple mes d'agost. Els estigmes són etiquetes que cal desenganxar i tornar a veure les coses de manera diferent. Doncs això pretenem avui, donar un nou pas a les etiquetes, i volem apropar-vos que el cinema pot ser un mitjà útil per mostrar realitats tan plurals com les que viuen persones amb malalties mentals. I així viure per un instant el que ells viuen tota una vida, els familiars, els que estan prop seu... I per això volem un protagonista. Com tota pel·lícula viu dels protagonistes, avui volem que el protagonista siguis tu, aquell que viu una singular experiència de vida, amb els seus hàndicaps, peculiaritats, dificultats, alegries, esforços. Avui volem que cadascuna de les persones que conviu amb alguna malaltia mental faci de protagonista de la nostra pel·lícula i que, com les bones, tot acabi bé i podem aprendre noves coses. Això comença a rodar. Aquests directors són molt meticulosos amb el temps. Jo els deixo amb la qüestió: el cinema ens ajuda a comprendre el món de la malaltia mental?
El cinema ens ajuda a comprendre el món de la malaltia mental. Això és el que avui volem descobrir en el nostre programa. I també tenim aquí l'Anna Rallo, que ens porta una frase que ens ajudarà a, que ens desmunta i que ella ens ajudarà a remuntar-la. Aquesta frase, bona tarda, bon vespre, Anna.
Avui la frase és: ningú em pot ajudar.
Ningú em pot ajudar. La setmana passada parlàvem d'un ho puc fer sol.
Sí, és similar.
Avui ens anem una mica cap a un tancament, cap a l'ajuda, no?
Sí, i veurem com això ho relacionem també amb el cinema, que també pot acabar molt relacionat.
Doncs veurem també si és una frase de pel·lícula. Ho veurem a la darrera part del nostre programa.
Fins després.
Després en reconnectem. Doncs molt bé, tenim una mica damunt de la taula ja tot el que parlarem avui. No ens queda res més que començar.
De cap i de nou.
Saludem el nostre convidat d'avui. Ell és el doctor Juan Bellido, és psiquiatre i psicoanalista, és membre de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi, realitza la seva activitat en l'àmbit de l'assistència pública, és professor del màster oficial de Psicologia Clínica i de Salut a la Universitat de Barcelona i, pel que fa a aquest àmbit del cinema, el coneix prou bé perquè ha participat en diverses taules rodones sobre el vincle entre cinema i salut i també ha dirigit i conduït els cicles Ànimes de Cristall i El laberint dels somnis, dos cicles de cinema i salut mental que s'han realitzat a Caixa Fòrum. Bon vespre i benvingut.
Bon vespre.
Senyor Bellido, el camp de la salut mental sempre ha estat molt atractiu pel cinema. Per què això?
Bueno, claro, la patología mental siempre ha sido atractiva para el cine, porque el cine ha buscado siempre algo relacionado con lo extraordinario, sobre todo conductas que se salieran de lo que es lo normal, de lo habitual, y esto siempre ha sido muy atractivo. Claro, esto ha llevado muchas veces a que haya pues una visión errónea del propio enfermo mental y la propia patología, por el hecho de que se ha creado a veces pues un sensacionalismo a la hora de poder plantear esto. Por ejemplo, ¿no?, el típico tópico estereotipado de la violencia del enfermo mental, en determinados momentos de la historia del cine se ha planteado como algo que evita poder analizar la violencia. Por ejemplo, la violencia es una cosa que es angustia, preocupa, se teme, pero si lo hace un enfermo mental, ya está todo explicado. No hay que explicar nada más. No hay que explicar, bueno, cuáles son las causas de la violencia, qué pasa aquí, ¿no? Nada, es un enfermo mental que, como está loco, como tiene que hacer las cosas de esta manera porque lo dicta su cerebro, ya está. Y entonces este es un tipo de aspecto sensacionalista pues que el cine ha divulgado a veces, pues haciendo como una limitació de l'anàlisi de determinades coses.
Clar, això, si veiem els orígens, aquelles pel·lícules fins i tot mudes, en el que veiem personatges que puguin tenir aquest aspecte de comportament estrany i fins i tot un comportament que vagi molt vinculat a la bogeria des d'una manera molt àmplia, no? Ara estem molt més avançats a contactar o a reconèixer diferents tipologies de trastorn mental, però en aquell moment semblava que el cinema ho feia des d'aquesta perspectiva molt més estrambòtica, podríem dir, i que tot era el mateix sac, una persona que està boja, i ja està. I a partir d'aquí qualsevol cosa pot sortir. Seria una mica això en els inicis del cinema?
Sí, bueno, los inicios del cinema, del cine, a ver, la primera película en la cual aparece un psiquiatra y aparece rodeado de enfermos fue una película de 1906, yo no la he podido encontrar, no sé si es visible, que es El sanatorio del doctor Digby, que pues...
O sea que aquí era, si ya utilizaba l'espai, el sanatori, aquests antics... hospitals psiquiàtrics, vol dir que d'alguna manera ja estava enfocant el tema del trastorn mental com a tal.
Sí, però aquí era al revés. Era el psiquiatra era ridiculizado. Era un personaje chiflado, estrambótico, más loco que los demás, según la película, y por lo tanto pues era como una ridiculización del terapeuta o del psiquiatra. Sin embargo, hubo una de Griffith el que me parece que se llamaba el criminal estrangulador, ¿no? Algo así me parece que era. El hipnotizador estrangulador. Algo relacionado con la hipnosis, ¿no? I entonces,
que és una altra de les coses que també hem tingut i hem posat molta cullerada en el cinema, tot el tema de la hipnosi.
Y entonces en aquella época muda pues aparecía un poco todo este aspecto de la pérdida de control por medio del poder de la hipnosis, como esto era a lo mejor utilizado para cometer crímenes, para cometer robos, por ejemplo, por parte de algún terapeuta despiadado, ¿no? Uh-huh. El gabinete del doctor Caligari, por ejemplo, pues tiene algo que ver con todo esto también, ¿no? De cómo un psiquiatra pues hipnotiza a un personaje para que vaya matando, aunque al final se resuelve la película como que todo ha sido un sueño. Pero también es un final un poco impuesto porque uno de los guionistas de la película se basó en una experiencia personal que él tuvo cuando estuvo en servicio militar, que tuvo una mala experiencia con un psiquiatra militar que lo estuvo, pues, según él, acosándole, insistiéndole en obligarle a hacerte una serie de test y de pruebas obligadas de tipo psiquiátrico. Y entonces, pues él, uno de estos guionistas, pues parece como que introduce este tipo de psiquiatra malvado en la película.
O sea, que era una venjança en aquest cas.
Sí.
El poder del director, en aquest cas, de poder fer una venjança personal mitjançant la película.
Sí, que seria el guionista en este caso.
El guionista.
Uh-huh. Pero quizá, yo ahora pensaba, por ejemplo, en M, ¿no? El vampiro de Düsseldorf, de Fritz Lang. Y aquí ya es, el enfermo mental es un enfermo asesino en serie, que está basado en unos hechos que ocurrieron en reales, ¿no? Pero aquí Fritz Lang hace como una especie de aspecto de ambivalencia, de darle un sentido ambivalente al personaje, de darle un sentido más profundo al personaje, ¿no? Sería otra deriva distinta del personaje del enfermo mental, porque también intenta mostrar que la sociedad también está enferma. Hay como este juego. Incluso Peter Lorre, que es el que hace el personaje de M, era una persona pues muy interesada en la psicología, incluso quiso hacer estudios de psicoanálisis para ser psicoanalista, que al final no los hizo, ¿no? Pero, bueno, se prestó un poco a este personaje y a esta película, y de hecho, hablando de cine antiguo, de cine mudo, es una forma diferente también.
A poc a poc, després, quan ja entra el cinema sonor, quan entren les pel·lícules, imagino tota aquella etapa de Hitchcock, tot això es va transformant també en la mesura, imagino, que es transforma també en el món. És el, diríem, el cinema reflecteix la societat en aquell moment, o és que la societat va aprenent el que els hi mostra el cinema?
Bueno, quizá un poco antes pensaba, se me olvidaba hablar del doctor Mabuse.
El doctor Mabuse.
Mabuse, también de Fritz Lang, que es otro uh-huh. hipnotizador. No sabemos por qué es doctor, ¿no? Pero es una especie de personaje que luego acaba en un psiquiátrico en la segunda película de Fritz Lang, encerrado. Y es un personaje que luego yo creo que es muy parecido al Joker del Caballero Oscuro de Nolan. Alguien que representa un poco el caos, la locura, de crear la locura social, ¿no? Mabuse representa un poco esto. Lo que pasa es que se basa también en la capacidad de hipnotizar. Y en aquella época, la sociedad psicoanalítica, cuando apareció una película como la del doctor Mabuse...
¿Que eso debía ser quin any?
Pues sería 1920 y tantos, sería... Uh-huh. Me parece la segunda es 1930 y algo, porque ya era sonora, porque hace todo un trabajo del sonoro, Fritz Lang. Pero aquí la sociedad psicoanalítica se sintió totalmente ofendida y herida, algún miembro, porque, claro, veía al doctor Mabuse y decía, un doctor hipnotizador, están hablando de los psicoanalistas, están hablando mal de los psicoanalistas, están dando una visión negativa del psicoanálisis, esto hay que protestar, hay que prohibir, etcétera. Entonces se planteó y al final, pues, desde el propio psicoanálisis Freud decía, ¿no? Dejemos esto, nosotros no nos interesa meternos en estos temas y que el cine siga su curso. Luego decías que vino Hitchcock, decías.
Sí, bueno, jo havia fet un salt molt més llarg, molt més gran, no? Que, dic, recordant aquestes, aquests, aquests psicoanalistes de Hitchcock en pel·lícules, doncs Vertigen, Rebecca, Recuerda, no? Pel·lícules en les que la figura del psicoanalista és clau per tot el guió, no? Per tota la trama de la pel·lícula.
Seria uno de los ejemplos de cómo el cine se ha servido de lo psico, ¿no? Porque aquí Hitchcock utiliza el psicoanálisis y lo utiliza dentro de la trama como un aspecto del suspense, de la intriga, pero claro, lo que aparece reflejado es un tipo de época del psicoanálisis del inicio. Casi siempre tiene que ver con lo traumático. Hay un trauma oculto y este trauma oculto muchas veces cuando se desvela y cuando se resuelve con el conocimiento del mismo, entonces se resuelve la patología. Y esta es una visión que se ha dado, el cine ha dado a lo mejor del psicoanálisis, simplificada y de una época que el propio psicoanálisis abandonó al poco tiempo, toda esta idea catártica, que el cine quizá sí que ha transmitido esta idea de lo que es el psicoanálisis, de una manera, digamos, errónea. Otro ejemplo más adelante sería también las instituciones psiquiátricas. También han aparecido en el cine como aspectos casi del género carcelario, negativas, ¿no? Siempre para garantizar el control. Y esto también puede transmitir un tipo de visión de lo que és l'assistència.
Clar, i aquí és on tenim la visió de la que té avui en dia la societat. Vostè creu que és la visió que té sobretot l'àmbit de la salut mental, sobre els hospitals psiquiàtrics, sobre la psiquiatria, continua estant impregnada pel que la gent ha vist en el cinema? El que realment la gent coneix o pensa o imagina sobre el món de la malaltia mental és encara aquesta imatge que ha rebut el cinema?
Yo creo que ahora quizá hay más cultura o más información, ¿no? Pero sí que ha habido determinadas cosas, ¿no? ¿Cómo es una terapia? O incluso esto del psicoanálisis. Yo recuerdo, ahora recordaba un autor que el final de la película Gente Corriente, el final, es un final muy parecido al tópico de la catarsis y de que las cosas se resuelven delante del terapeuta reviviendo la escena traumática, ¿no? Y había un autor, que es un psicoanalista, que escribía diciendo que una paciente le comentaba que por qué él no era igual que el terapeuta de la película. Que cómo es que no era igual que él, que quería que fuera igual que él, ¿no? Por lo tanto, hay a veces este aspecto que se transmite de lo que es una terapia, pues puede ser lo que llega desde el cine, sí.
Veiem ara els nostres col·laboradors han sortit al carrer, han preguntat sobre algunes pel·lícules vinculades a l'àmbit de la salut mental i què els havia semblat. I això és el que ens han dit, escoltem-ho.
Els usuaris del Centre de Rehabilitació Sant Andreu ens porten l'opinió del carrer.
¿Ha visto alguna película relacionada con la salud mental?
Sí, he visto Esquizofrenia 1%. Me ha gustado porque los hechos son reales.
Rayman, me ha encantado. Pues porque aparte de que trabajaba muy bien, se tocaba un tema que creo que es muy básico para la sociedad.
Pues he visto la película Alguien voló sobre el nido del cuco. Me gustó porque hablaba de la temática de la enfermedad mental y lo que se hacía para recuperarlos y todo eso.
He visto la de Forrest Gump y me ha gustado muchísimo. Así te das cuenta de los problemas que realmente hay, ¿no? Porque muchas veces tienen mejores contestaciones y mejores formas de responder ante los problemas sociales antes que nosotros. A veces nos bloqueamos y ellos no. Hay que ver películas de estas para darnos cuenta de lo que realmente hay.
Ens parlaven de quatre pel·lícules. La primera, Esquizofrenia 1%, que en aquest cas estem parlant d'un documental, no?
Sí, a mí me parece una película, un documental interesante. Es un documental que... Un poco la historia viene que se le propuso a Julio Medem. Julio Medem estudió psiquiatría, parece ser. Y entonces una vez una mujer le dijo si podía hacer algo con respecto a lo que es la salud mental desde el cine. Y entonces él dijo, bueno, yo solo sé hacer películas. Y entonces pensó en hacer un documental sobre la esquizofrenia y entonces se lo encargó a Ione Hernández, que es la que hizo este documental. Y Ione Hernández, que era una mujer que no tenía mucha idea de todo este tema, al final se metió en todo esto y fue, ella dice que fue una gran experiencia personal para ella poder entrar en toda esta experiencia, entrevistando a pacientes, entrevistando a familiares, entrevistando a terapeutas. Y a mí me parece que es un documental que está muy bien, porque se ven todas las diversas formas de cómo desde los diferentes terapeutas, pues también se ven diferentes formas de ver la patología, también los verdaderos problemas que sienten los pacientes cotidianos, el problema de las familias. Yo creo que está muy bien como un aspecto de la realidad.
O sigui, per tant, seria un documental recomanable per a una persona que vulgui conèixer una mica més de prop la realitat de l'esquizofrènia.
Sí, jo crec que sí, i además está hecho, es un documental que, si no recuerdo mal, es curioso cómo Ione Hernández coloca cada colectivo en un sitio determinado del plano, me parece. Hay un plano en el cual pues van apareciendo en un plano, no me recuerdo, ahora a la izquierda o a la derecha, unos, a la izquierda o a la derecha los otros, o sea, hay toda una...
Però en tot cas és una pel·lícula a tenir en compte per una persona que interessi aquest àmbit. Sí. Una altra pel·lícula que feia referència a l'opinió que escoltàvem fa un moment era Rayman. Rayman parla, de fet, de l'autisme, no estem parlant pròpiament d'un trastorn mental.
Sí, seria més... És una pel·lícula relacionada amb l'autisme. Y bueno, quizá tendría que ver también lo que tiene la familia, que tiene que tratar y que tiene que convivir y que tiene que atender al enfermo, ¿no? A mí me parece, ahora no recuerdo muy bien, pero hay una historia en esta película en el cual creo que hay algo del final que se cambió por asesoramiento. Se asesoró, se buscó un asesoramiento... de algún profesional y entonces hubo un cambio en lo que se quería hacer del guión.
La primera idea, o sigui que el cinema moltes vegades també té en compte aquest recolzament o aquesta pregunta si allò pot ser lògic o no lògic, es deixa acompanyar.
Sí.
Si més no, en algunes situacions. Algú voló sobre el nido de Cuco, algú va volar sobre el niu del cucut, eh? Aquesta pel·lícula sí que és que parla, ubica tota la pel·lícula, està ubicada en un centre psiquiàtric. És versemblant, és una pel·lícula que ha estat quina és l'opinió que ha generat en els entorns de la salut mental?
Bueno, el libro de creo que sea 15 y fue de alguien que trabajó en un hospital psiquiátrico, quien hizo el guion, el libro que luego se llevó al cine. A ver, la película aparece en una época también donde había preocupación por los enfermos mentales. Era una época también en que se luchaba por los derechos de los enfermos mentales, en que se intentaba que los hospitales psiquiátricos estuvieran más cerca del enfermo y fueron saliendo las comunidades terapéuticas, etcétera, sí, todo esto. Y por lo tanto, surge un poco de ahí, de una época en la cual la psiquiatría también estaba vista como uno de los elementos represores, ¿no? Como la familia, la industria armamentística, etcétera. En una época en la cual la psiquiatría era vista también como un elemento represor. Y entonces pues aparece esta película que yo creo que... Hombre, en el fondo la película yo siempre la he visto de una manera diferente al aspecto psiquiátrico, ¿eh? El núcleo de la película, o sea, el esquema interno de la película es una película en la cual es la típica historia de un mesías y tiene los mismos esquemas de un mesías. Hay películas...
Però el protagonista dins de l'hospital psiquiàtric, en aquest cas, acaba sent com un líder per tot el grup, no?
És com alguien...
I això és el que llavors han de reprimir, en aquest cas, tots els doctors i les infermeres acaben sent una mica l'òrgan repressor.
Alguien que viene de fuera, que entonces intenta subvertir el régimen que hay dentro... Y que entonces hay alguien que le traiciona de su propio grupo, como un Judas, que se suicida también. Uh-huh. Y que al final, pues, digamos que aunque lo han torturado, entre comillas, en la película, ¿no? Electrochocs, lobotomía, etcétera, sí. Y luego pues muere, sin embargo es como si hubiera resucitado, como el Mesías, ¿no? Y entonces pues el personaje este del indio, como una especie de Pedro de la Iglesia, rompe como si se hubiera escapado, y entonces los personajes siguen viviendo que un día MacGuffin volverá o irá a otro sitio como si hubiera resucitado. Entonces tiene como este esquema.
Es otra lectura, ¿no?
Es otra lectura. Ahora, dentro de lo que es la psiquiatría, el mundo psiquiátrico vivió muy mal esta película. Dean Brooks es el psiquiatra que hace de director del psiquiátrico, y era el psiquiatra real, que era director del psiquiátrico donde se rodaba. Y fue muy criticado por los compañeros de profesión. Se le acusó de que había colaborado en una vuelta 10 años atrás de la psiquiatría. Eso es lo que se le acusó desde algunos sitios de la psiquiatría. Yo pienso que no. Yo pienso, bueno, es una película crítica y, bueno, pues por lo menos hay que aceptar la crítica y hay que analizar las críticas en este caso, ¿no?
La última pel·lícula que feien referència era Forrest Gump. En aquest cas tampoc estem parlant d'una pel·lícula que tingui un vincle amb el tema dels trastorns de la malaltia mental. Estaríem parlant més aviat potser d'una discapacitat psíquica, no?
Sí, és una discapacitat psíquica i quizá jo crec que la pel·lícula està més utilitzada pues, para hacer una visión de la evolución de algunos aspectos de América, de Estados Unidos, alguna... ver un poco esta visión de evolución, ¿no? Estos personajes que son como testigos de la evolución y se muestra a partir de ahí, que luego pues el director pues utiliza un recurso técnico novedoso en aquella época de situar al personaje con personajes reales, como si fuera un documental, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, esto ya lo hizo Woody Allen, ¿eh? En Celic, ya esto ya lo hizo antes Woody Allen. Pero yo creo que es una película que, bueno, es un discapacitado que llega... pues...
sí, que va interaccionant i arriba molt lluny, no? Arriba a saludar els presidents i tot el... i es barrejaven imatges reals, antigues, introduint el personatge del Tom Hanks.
Este es el recurso técnico y quizá, pues yo creo que es más que hablar del discapacitado, es más que hablar de América y de la evolución de América, posiblemente.
Per tant, d'alguna manera, també amb això i amb la comparació aquesta que fèiem d'aquesta visió messiànica d'algú va volar sobre el niu del cucut, no és tan a vegades diríem que tot l'àmbit del món de la salut mental moltes vegades ha estat utilitzat com a excusa o com a espai, però no d'una manera que estigui en el centre del film o de la història, no?
Sí, por ejemplo, bueno, lo que comentaba al principio, ¿no? De que a veces pues se utiliza una enfermedad mental pues para mostrar pues violencia, terror, etcétera, ¿no? Ahora, de todas maneras, también ha habido cineastas que se han ocupado de lo psíquico de una manera, digamos, más con más interés y con ganas de profundizar y de transmitir algo, ¿no? Por ejemplo, Berman decía que el cine lo que ha de mostrar son estados mentales. Él era partidario de que el cine era el medio ideal y que era lo que debía, para él el cine tiene que ser esto, mostrar estados mentales, estados emocionales. Uh-huh. Fellini también decía que el cine era como el medio ideal para mostrar los pasajes interiores del ser humano. Por lo tanto, también ha habido cineastas que se han intentado acercar a lo psíquico y poder, a través del mismo, pues transmitir toda una serie de aspectos relacionados
per entendre-ho, per transmetre-ho amb més ganes de ser més fidel o de fer alguna cosa més que una distracció, no?
Sí, y a veces el que salga un terapeuta es una excusa. A veces el terapeuta está puesto ahí pues para como excusa para que haya una reflexión sobre el mundo interior de la persona. Uh-huh. Claro, como esto lo va a tratar un terapeuta, pues al terapeuta, pero a lo mejor lo que importa ahí es más cómo hablar del mundo interior de la persona, que en la literatura lo encontramos a veces en la voz en off o en la primera persona, etcétera, ¿no?
Sí, el que passa és que depèn de com sigui aquest terapeuta, és a dir, tot això va creant imatges en els espectadors paral·lelament, encara que no siguin al centre de la trama, i això fa que d'alguna manera hi hagi aquesta visió distorsionada dels trastorns, aquesta visió moltes vegades estigmatitzada. El cinema ha col·laborat amb això.
Sí, hay diferentes estigmas que se han ido reproduciendo y se reproducen tanto en el paciente como también en las familias, como también en el propio terapeuta.
Ara revisarem la figura, si li sembla, tant del pacient com de la família com del terapeuta. Quin, com en el cinema s'ha vist reflectit? Què n'ha sortit? Com han anat sortint aquests tres grups, aquests tres col·lectius en les pel·lícules? Però abans anem a veure, parlant avui també de ficció, doncs la ficció, o en forma de conte, que el Jordi ens ha triat per avui.
Un conte que porta per títol 1, 2, 3, acció. A quart de l'ESO, d'una de les escoles d'un poblet encantador i muntanyós del Pirineu aragonès, cada primavera el professor de socials programa a les seves classes la pel·lícula 1, 2, 3, acció. La protagonista és la Pili, una noia d'uns 17 anys, esbelta i amb moltes pigues al rostre. És molt guapa, comenten els nens de quart d'ESO. Tanmateix, la Pili pateix una malaltia mental i sembla que la gent de la pel·lícula no acaben d'entendre la Pili. El film tracta de les relacions que es produeixen entre la Pili, la seva mare, els seus amics i d'un equip de metges. De veritat que és tendre la pel·lícula i potser una mica trista, doncs els nens de la quart d'ESO veuen com pateix la Pili. El mestre de socials ens dona un full per comentar la pel·lícula, però també ens escriu unes reflexions abans de fer l'exercici. Diuen així: les persones som molt més que etiquetes. Les persones som molt més que allò que diuen de nosaltres. Les persones som tan diferents que això és el que ens iguala.
És gairebé un conte poètic sobre la diversitat.
Ja veus, la imaginació.
Potser això és el que tenim tots de debò, no? Que som diversos.
Sí, sí.
Doncs vinga, continuem parlant-ne avui sobre cinema i salut mental en breu.
Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
Avui parlant amb el doctor Juan Bellido sobre cinema i salut mental. Parlàvem fa un moment d'aquests tres col·lectius, el col·lectiu dels pacients, de les famílies i dels terapeutes. Quins estereotips ha generat el cinema en aquests tres col·lectius?
Bueno, con los enfermos el más típico es el de la violencia, el enfermo mental.
Aquest vincle entre violència i malaltia
mental.
Sobre
todo el enfermo mental que se convierte en un asesino en serie y que se escapa de una institución psiquiátrica y cuando se escapa pues empieza a matar gente y gente y gente de una manera repetitiva. Este es el estereotipo clásico, ¿no? Claro, este tipo de asesino en serie luego ha ido evolucionando. La historia del cine ha ido evolucionando y claro, tiene que ver también con las épocas y con aspectos culturales posiblemente. Este sería uno. Otro sería pues que el
respecte a aquest estereotip, d'alguna manera, quan podria ser cert això? És a dir, aquest vincle entre una persona amb un problema de salut mental, amb una malaltia mental, i que sigui un assassí en sèrie, això realment existeix?
El asesino en sèrie generalmente no suele ser un psicótico. Bueno, no es frecuente. Por ejemplo, la esquizofrenia, es más fácil que el esquizofrénico atente contra sí mismo que no contra otros. Hay más riesgo de que haya un intento de suicidio.
Per tant, ja estaríem en un dels mites que ha generat el cinema i que és fals.
Exacto, es falso. De hecho, no sé si... Yo recuerdo unas estadísticas, que ahora no las tengo muy presente, pero de hace unos años. Si había, ahora igual no era esto, pero 1.500 asesinatos en España. No me acuerdo si eran más o menos así. Un 1% me parece que era... se podía encontrar algún aspecto de trastorno mental, pero también personas que no estaban en tratamiento, que no estaban tratándose. Creo una cantidad mínima. Y ya se ha dicho que es mucho más... A ver, que la población general no difiere mucho en cuanto a la violencia. De hecho, un intoxicado por cocaína, por ejemplo, puede ser más peligroso que un esquizofrénico.
En canvi, això no surt tant al cinema. Encara, no. Suposo que aquestes coses van evolucionant també amb la visió de la societat, però el cinema pot ajudar o no, i en aquests casos, per exemple, potser no ha fet no ha ajudat massa, podríem dir, no? Pel que fa a les famílies.
Con las familias, lo que la familia ha parecido, casi siempre el tópico es la familia produce la enfermedad mental, uh-huh. Es quien causa la enfermedad mental. Y esto, pues este tópico, pues el cine lo ha reproducido en una época también, ¿eh? De hecho, cómo se ve la familia ha ido evolucionando la historia del cine y se llega a una época en la cual, pues claramente aparece la familia como otro órgano represor, como la psiquiatría, pues también la familia.
¿Alguna película podría representar, sí, o sería un buen ejemplo de esta?
Por ejemplo, pues ahí, por ejemplo, está la película The Shine, la que un joven pues tiene un padre castrador que lo enferma. La historia de Frances Farmer, que fue una actriz de Hollywood. La película se llama Frances, que la protagoniza Jessica Lange, y entonces en ella pues también se ve una madre castradora, una madre muy patológica, y cómo va produciendo patología mental tanto ella como la institución psiquiátrica. O Family Life también, unos padres que a una adolescente sensible pues la convierten en una esquizofrénica catatónica. Seria ejemplos, no?
I això, per contrast, tindríem que hi ha un component orgànic que no és... diem que aquesta manera de culpabilitzar la família també seria un mite.
Esto es un mito. Es un mito porque no tiene que ver con... A ver, hubo una época en la cual en la psiquiatría se habló de la madre esquizofrenógena. Se habló de madre que es la causa de la esquizofrenia. Y entonces, claro, esto ya se ve que no es así, ¿no? Pero hubo incluso una época en la cual, pues también se repetía este estereotipo también, claro, desde algún ámbito de la psiquiatría, ¿no? Madre, poco sensible, y hacía caer en la madre, pues la causa, ¿no? La mentalidad de la madre, la causa de la patología. Todo esto, de todas maneras, todo esto a lo largo de la historia de la humanidad, por decir así, ha habido mucho temor a la imaginación de la madre. Ha habido mucho temor a la imaginación de la madre.
¿A la imaginación?
De la madre.
¿Por qué?
De hecho, lo que se dice con este tópico es que el pensamiento de la madre provoca patología mental en sus vástagos, ¿no? Bueno, pues ya antiguamente, ya desde el principio se decía que cuando Aristóteles lo decía y también lo decía Empédocles, ¿no? Decía que cuando una madre está embarazada, si tiene un mal pensamiento, si tiene emociones, esto provocará deformidades en el feto. Esto lo provocará. Y entonces estas ideas, sobre todo de Empédocles, siguieron pues toda la Edad Media, siguieron el Renacimiento, llegaron a la Ilustración, pero con la Ilustración y la racionalidad aún se resistieron todavía a mantenerse. O sea que durante todo este tiempo se fue creyendo esto. Hubieron tratados de obstetricia en los cuales se hablaba de la imaginación y de cómo intentar
controlar
la imaginación de la madre. De tal manera que incluso cambió el ámbito familiar, el ámbito conyugal cambió la decoración. Todo esto lo llevó a cambiar, que no hubiera imaginación, que no hubiera posibilidades de pensar, y todas las imágenes mitológicas que existían cambiaron por espejos, por los cónyuges, sus retratos. Y esto en el cine aparece en, por ejemplo, El hombre elefante.
Sí.
El hombre elefante, que está basado también en una historia real, me parece, de un personaje que sufre una enfermedad que se llama neurofibromatosis. Se dice de que en la película de que la madre, estando embarazada, fue a un circo,
sí, sí,
la asustó un elefante, y entonces de ahí surge El hombre elefante, que esta es la idea de Empédocles, de que una mujer embarazada, una madre, si tiene una idea, sale así. Entonces es el mito de Empédocles que ha ido siguiendo todavía a lo largo de la historia de la humanidad, cuando en realidad nosotros entendemos que la madre, con su imaginación, en realidad es un alimento para el crecimiento y para la mente. El que una madre tenga imaginación, que pueda pensar y tener en la mente al niño, al bebé, la madre y el padre, esto genera crecimiento, no,
no, just no al genera... contrari, per tant, un altre mite desmuntat. Pel que fa al terapeuta, l'estereotip del terapeuta, com ha sorgit o com s'ha representat en el cinema?
Han habido como tres tipos, bueno, podríamos ver más, ¿no? Pero los más frecuentes, pues ha sido un terapeuta ridiculizado, que aparece en el cine mudo, luego con la comedia sigue, ¿eh?, en otras películas, Una terapia peligrosa.
Molt més recent, això, ja.
Sí.
Aquest, o sea, seria un, el ridiculitzar el terapeuta.
Luego después el terapeuta persecutorio, diabólico, que sería pues alguien que también aparece en el cine mudo, sigue a lo largo del cine en las películas de terror, y con Aníbal Lecter, digamos que llega pues, a un punto más culminante, ¿no? El personaje de Aníbal Lecter.
Y el tercer
y luego sería un terapeuta idealizado. Esto ya aparece más con El Sonoro porque se necesita de la palabra. Entonces el terapeuta idealizado pues es un terapeuta que está disponible siempre, que siempre habla con sus pacientes, que tiene que nunca utiliza ningún aspecto coercitivo. O sea, son imágenes de una gran idealización. Incluso se hizo un estudio sobre las películas de los años 60. Bueno, se hizo un estudio de películas en las cuales aparecían terapeutas, y se vio que en una época en que el psicoanálisis estaba bastante extendido en Norteamérica, aparecieron, pues, en 5 años, me parece que eran 6 años, aparecieron 27 películas con terapeutas idealizados, que es un número muy elevado para lo que es cine, ¿no? 27 películas en las que todos los terapeutas estaban muy idealizados en 5 o 6 años. Por lo tanto, esto hace pensar, pues bueno, que fue una cuestión de una época también, ¿eh?
En què es va tenir d'alguna manera revaloritzar també la figura del terapeuta en aquell moment, no?
Sí.
Vostè creu que d'alguna manera ja per acabar el cinema òbviament té una responsabilitat en el que fa arribar les persones que van a veure les pel·lícules, però ha de tenir una funció educativa? S'ha de veure com que aquesta responsabilitat, les pel·lícules haurien de ser més formatives en aquest sentit? Tenen la responsabilitat de fer arribar el que és realment la realitat del món de la malaltia mental, concretament en aquest àmbit?
Bueno, esto, hay muchos profesionales que se han preocupado por esto, y han intentado crear comités para asesorar al mundo del cine. Y en los años 40 se intentó crear un comité que no se pudo hacer. Y ahora me parece que existe uno en la APA, que es la Asociación Americana de Psicología. Hay un comité que se llama The Watch Media desde el 1998, que intenta pues como velar por la visión que se pueda dar de las terapias, los psicólogos, los terapeutas, etcétera, o pacientes. De todas maneras, esto es un debate muy antiguo, ¿eh? Muy antiguo, que ya se había hecho con la literatura también, si la literatura refleja la realidad psicológica o no. Y bueno, también algunos psicólogos esto lo discutieron por los años 30, pero yo creo que el cine es un arte, y como arte pues tiene que mostrar la obra de arte. Hay películas que alejan y hay películas que acercan. Yo creo que el cine, cuando muestra aspectos de la realidad psíquica, te acercan. Y en esta encuesta, ¿no?, que ha habido de personas en la calle,
sí,
en realidad pocas películas han salido de
del món de la salut mental. Sí, 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 sí. Només algú va volar sobre el niu de Cucut, i l'altre que ha sortit era...
Esquizofrenia 1%.
Ah, exacte, que era de fet un documental, sí.
Por lo tanto, yo no soy tan partidario, ¿no?, como esto de ir cerrando aspectos dentro del cine. El cine es un arte, muchas veces lo que expresa es una cáscara, y lo que hay debajo es un intertexto, algo más inconsciente que la persona conecta y le llega. Y por lo tanto, yo creo que el cine, como si parafraseamos un poco a Picasso, que decía que era el arte era una mentira, pero como una forma de decir la verdad también. Entonces el cine, yo creo que hace esto, ¿no? Es una mentira como nos lo muestra, pero también debajo hay algunas cosas que son verdad también.
Tant aquí ja cal, és una altra, l'educació en aquest cas de la gent que veiem al cinema ha d'arribar des d'una altra via, no?
Sí.
Doncs fins aquí acabaríem amb el nostre temps d'avui. que aquest temps que hem compartit amb el doctor Juan Bellido, psiquiatre, psicoanalista, membre de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi, a qui agraïm molt doncs, que hagi compartit aquesta estona amb nosaltres.
Gràcies.
Adéu-siau i fins una altra i continuem amb la brúixola de l'Anna Rallo.
La brúixola, amb Anna Rallo.
Anna, havíem començat el programa avui parlant d'una frase que diu «Ningú em pot ajudar».
Exacte, ningú em pot ajudar. Aquesta frase és similar a la que plantejàvem la setmana passada amb l'Enric, que deia «Ho puc fer sol».
Exacte, una frase, per tant, també que ens fa perdre el nord. Quan diem «Ningú em pot ajudar», d'alguna manera, aquí ens estem tancant,
ens estem tancant en banda. Clar, és molt difícil ajudar algú que realment no vol ser ajudat o que pensa que ningú el pot ajudar, però la vida, no? O sigui, no tot passa per les ajudes més purament terapèutiques, igual que dèiem l'altre dia, la vida passen moltes coses que poden fer canviar de parer, no? Una bona amistat, un bon llibre, a vegades coses absurdes que has tingut sempre allà al davant i que de cop i volta cobren un nou sentit, i avui que parlem de cinema, doncs també hi ha pel·lícules que al veure-les et poden fer descobrir coses o poden fer que canvi que
faig aquest tomb, no?
Sí, exacte. I aquí és on anem avui, a veure aquesta visió positiva del cinema, aquesta possibilitat que ens dona.
Aquesta possibilitat. El cinema també pot ser una possibilitat. Anem-ho a veure amb una persona avui, no?
Sí, avui tenim el Cesc, de 35 anys.
Cesc, de 35
anys. Sí, el moment actual del Cesc és complicat per temes de parella, perquè hi ha una separació recent amb una filla, la que veu poc i es comunica poc. A nivell laboral potser és el que és més important en aquest moment, a l'hora de demanar ajuda, sobretot. Ell, al llarg dels anys, ha anat millorant a nivell laboral, ha anat escalant posicions, però ha tocat una miqueta sostre. Ell és una persona molt, molt complidora, molt treballadora, d'aquestes d'anar fent poquet a poquet, però a nivell d'habilitats socials i a nivell de capacitat de treballar en grup, no és una persona que tingui aquestes habilitats.
O si més no les té entrenades.
No les té entrenades. Aleshores, arriba el dia que el seu cap, ell sap que s'ha de jubilar en breu i es va a presentar, no, com a possible candidat per ocupar aquest lloc de treball, i la sorpresa se la porta quan els caps li diuen que com a capacitat de treball, o sigui, a nivell purament de coneixement sí que té aquesta capacitat, però que el lloc aquest que vol ocupar ell requereix de moltes habilitats a nivell social i a nivell de relació interpersonal, d'empatia, de posar-se allò de l'altre, que ell aquestes capacitats no les té i que, per tant, en principi no és un candidat per ocupar aquest lloc de treball.
De totes maneres, és una bona resposta per part dels caps, en el sentit de que el concretar que és el que no li veuen, doncs també el poden ajudar és a dir, no és un dir, escolta, no ho pots fer o no hi ha, sí, està, sinó que diu, no, veiem que et faltaria això.
Sí.
Per tant, a partir d'aquí, un pot fer la reflexió de dir, doncs, escolta, això m'ho puc treballar o no, ho puc veure, no?
Sí, sí, sí.
I ell com ho va viure, el Cesc?
Home, va ser un cop molt important, perquè ell havia posat moltes coses a la feina, no? Després d'aquest fracàs potser més personal, s'havia centrat molt a la feina, i això és un cop. És un cop perquè, bueno, penso, si tinc coneixements per fer aquesta feina, doncs és una pena que per aquestes coses personals no ho pugui fer, perquè ell pensava que, bueno, que ell era així i que no podia fer res o que no hi havia ningú que el pogués ajudar.
És
no?
un tema de ho tinc o no ho tinc, i ja
exacte,
està, i no ho tinc.
No tinc aquesta aquesta capacitat de treball en grup, que és tan important, sobretot quan tens gent treballant al teu càrrec. En tot cas, ell en aquest punt demana ajuda, pensa, bueno, si realment tinc un problema, doncs posem-li solució, però en realitat ell ho deia des del cap, no des del cor, és a dir, bueno, m'han dit que em falta això, doncs jo vaig a demanar l'ajuda per això. Però, de fet, ho demanava ell una miqueta a despit. No?
És a dir, no, realment no estava convençut que això li calia.
No estava convençut. I més, ell ho deia, bueno, però escolta, si ells em diuen que no ho puc fer, jo vaig, m'apunto i ho faig. Però m'apunto com qui s'apunta a un curs.
A un curs, allò que dius, a veure què em donen, no?
A veure què em donen. Ell
més
venia
que
allà,
dir a veure què prenc, no, a veure què em donen.
A veure què em donen. No venia allà esperant que nosaltres li deixéssim la teoria.
A veure quina pel·lícula em donen.
Exacte. I bueno, i a partir d'aquí doncs ja faré, però clar, les coses realment no són ben bé així.
No, i realment l'actitud d'anar així doncs tampoc ja no promet masses èxits a treure'n profit, no?
Clar, de fet, jo penso que l'arrel del problema era aquesta, que ell es pensava que era així i que no hi havia res o ningú que el pogués fer canviar, i menys una persona desconeguda.
Uh-huh.
Aleshores, a partir d'aquí, és molt difícil ajudar o fer avançar algú que realment pensa que tu no el pots fer, que no li pots aportar res, a no ser que sigui algú de teoria, no? Algú de llibre.
Uh-huh.
Això és molt difícil. clar,
i llavors com va acabar
com
això?
Com fer avançar una cosa així, no? Algo que és difícilment avançable. Doncs el que es va proposar va ser justament una pel·lícula. Va haver-hi un treball previ i un treball posterior i se li va recomanar que mirés una pel·lícula que no és una gran pel·lícula ni explica una gran història o té grans diàlegs, però sí que tenia certs paral·lelismes o certes coses que encaixaven amb la vida del Cesc i que, a més, tenien aquesta resolució positiva o aquest canvi de visió ja implícit en la pel·lícula. Uh-huh. La pel·lícula que li vam recomanar era Buscando a Eric.
Buscando a Eric.
A Eric. Ja dic, no és una gran pel·lícula, però en canvi, per temes estratègics, que podríem dir, sí que quadrava molt amb la vida del Cesc.
I com va anar això?
Doncs va anar bé, a veure, no és allò de dius, mira, és que va mirar la pel·lícula i l'endemà ja va venir obert i amb ganes de treballar.
No era una pastilla d'aquestes que ho cura tot.
No, però sí que és veritat que arrel d'aquesta pel·lícula i arrel de treballar certs aspectes va ser com una miqueta el canvi aquest de xip que comentàvem al principi, no, a partir del qual es va començar a poder treballar, no? O sigui, és poder iniciar el procés que fins aleshores no l'havíem pogut iniciar.
Per tant, no podríem parlar ni molt menys, òbviament, de cineteràpia, però no. El que sí que, en tot cas, se'l va voler acompanyar o que es va utilitzar com a eina el cinema, en aquest cas, perquè ell doncs pogués donar-se d'una sèrie de coses, pogués obrir una mica més aquesta visió més tancada que tenia.
Sí, va ser potser el punt d'inflexió, no?, de passar d'avançar d'una manera a una altra.
I què en podem aprendre de tot això?
Doncs mira, les pel·lícules acostumen a narrar un conflicte, o si més no, en un moment o altre hi ha un conflicte i, per tant, normalment sempre acostuma a haver-hi una resolució d'aquest conflicte. I aleshores és molt bo aquesta pel·lícula o qualsevol capítol d'una sèrie moltes vegades ens pot donar peu a plantejar problemes o a treballar problemes. O sigui, nosaltres normalment mirem les pel·lícules, mira com qui va a passar simplement l'estona,
no?
Però en canvi una pel·lícula també pot ser una bona eina a tenir en compte, no? Per això que et dona la possibilitat de viure coses que d'altra manera no podries viure, de fer coses o d'interioritzar coses que d'altra manera potser no podries interioritzar.
En lloc d'anar a passar l'estona, potser anar amb la idea més de fer cinefòrum, no? Com a vegades es treu profit del que ha passat.
Sí, hi ha molt bones pel·lícules, moltes pel·lícules que poden donar peu a treballar molts conflictes diferents, n'hi ha algunes que ha comentat aquí el senyor Bellido, però se m'acudeixen unes bones altres que també podrien ser en funció del conflicte i en funció de la persona i en funció del moment. Jo penso que també s'ha de tenir molt en compte el moment i el context, no? Se li pot proposar a qualsevol persona en qualsevol moment una pel·lícula i esperar que sigui terapèutica o que tingui màgica, però sí que pot funcionar molt bé.
Com a punt de partida. I per tant, si d'aquella frase de ningú em pot ajudar, aquí el Cesc què va dir?
Podríem dir, una bona pel·lícula pot aportar moltes coses.
Una bona pel·lícula ens pot aportar moltes coses. Molt bé, doncs ens quedem amb aquesta frase i amb això arribem ja al final del nostre programa, que d'aquella pregunta inicial, si el cinema ens podia ajudar a comprendre el món de la malaltia mental, Jordi, quina seria la resposta a aquesta pregunta?
Doncs que bé, avui per fi puc anar al cinema a veure una pel·lícula molt bona. Una altra visió. Una pel·lícula que tracta sobre el cinema i malalties mentals. I ha après que no cal ridiculitzar les persones o desviar les tasques dels professionals ni dotar-los de poders especials. Es pot generar una història, una trama, però que apareguin bé les realitats del pacient i l'especialista. He après a entendre com és una teràpia i què fan a les seves sessions. He vist com tracten els pacients amb humanitat i professionalitat. Cal mostrar estats emocionals i mentals al cinema. Així que millor que per somiar i imaginar, tanqueu els ulls i penseu. Però si aneu al cinema, esperem veure pel·lícules que ens ajudin a entendre la realitat.
Doncs la realitat és que s'ha acabat el nostre temps. Gràcies, Jordi. Fins dimecres vinent.
Gràcies.
Gràcies, Anna. Fins dimecres vinent també. La setmana vinent parlarem sobre els exercicis espirituals de Sant Ignasi i veurem si també poden ser una eina pel desenvolupament personal. Ho mirarem des d'una altra vista. Serà amb el Xavier Meloni, jesuïta, antropòleg i teòleg. Dimecres vinent, a les 8 del vespre, serem aquí de cap i de nou.
Radio Estel.